I un dia més us portem una persona que pot ser referent per vosaltres, Noemí Rodríguez, periodista, comunicadora. Noemí, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Primer de tot, benvinguda i gràcies per acceptar la nostra invitació.
No, no, molt contenta. I el que passa és que això de ser, o que et proposin com a dona referent, fa una mica de vertigen, eh? Però va, va.
Jo crec que ho faràs molt bé, perquè al final crec que ets una dona referent en aquest món del periodisme, que a vegades és tan complicat, per a les noves generacions, eh? Per la gent que comencem, que coneixem una mica la teva trajectòria, i crec que és interessant que tota l'audiència conegui tot el que has fet fins ara.
Déu-n'hi-do, això és el que té fer anys, que aleshores vas sumant i et passen aquestes coses, però vaja, molt bé. Som-hi, va.
Aquí, Noemí, el que sempre fem és fer una mica de repàs de tota la vostra trajectòria, des de que veu iniciar-vos en el món dels estudis, en el teu cas, doncs, de la comunicació. Per què vas decidir fer, en aquest cas, Ciències de la Informació?
La veritat?
Sí.
Va. Viatge de Cou amb els companys del Sant Armengol. Baixem, que vam baixar a la Facultat de Ciències de la Informació Bellaterra com haguéssim pogut anar a veterinària i aleshores avui tindríem una altra conversa. I vam arribar allà i ens van ensenyar els platós. No sé si has estat a Bellaterra, doncs en aquella sala que hi ha els platós, i veus el sofà amb les cadiretes, les càmeres, i jo anava mirant, anava pensant, home, si això és xulo. I sento pel darrere la veu de la meva tutora, aleshores, en Gràcia Penya, que és la culpable de tot, que m'ha dit, tu esto lo harías bien, pero no te atreves. I ja està.
I et va retar aquí, eh?
Clar, i doncs va ser... Clar, a mi no em poden dir... A mi no em pots dir, t'he de dir alguna cosa i ja te la diré després, això no m'ho pots dir perquè m'agafa ansietat. I tampoc em pots dir això, tu no t'hi atreves, no? Allò de sujetame el cubata, doncs mira, periodista.
Bueno, està molt bé que hagi sigut d'aquesta manera, no? Perquè al final moltes vegades ho pensem, no, és que jo des de ben petit sabia què volia fer, no. Volia ser metge, volia ser advocada, volia ser el que fos. Però aquí, per un repte, no?
De sí. Dir,
perquè sóc jo, Noemí Rodríguez, i pels meus ovaris, que això ho triaré endavant, no?
Sí, bàsicament sí. Sí, és que no podria explicar-t'ho d'una altra manera. Després he descobert que és una professió que m'apassiona, eh? Però ho vaig descobrir després, això. La veritat és, o sigui, la veritat és aquesta.
De fet, a banda de la carrera com a tal, has fet més màsters relacionats no com a tal amb el periodisme, però sí amb la comunicació corporativa, que seria dedicada també a empreses, i a dia d'avui Glob de Blau és una empresa que vas muntar tu pel teu compte i que a dia d'avui està anant molt bé.
Treballem molt. Si això vol dir anar bé, treballem molt. Sí, sí que és veritat. A més, tinc la sort de comptar amb la Viviana Besolí, que per mi és una de les grans productores, per no dir... Clar, no, aquí en aquesta casa no puc dir la millor productora perquè està l'Àlex Moldes, que estarà ara mateix mirant i seria lleig. Però vaja, ahí estan. I la veritat és que sí, va ser un canvi. Eh? Jo havia estat fent de periodista durant molts, molts anys, però va arribar un punt... Et poso una mica en situació. Jo havia estat... portava la 13a temporada del Ningú és perfecte, cadena pirenaica. Em sentia una mica Luis de l'Olmo, no per la qualitat, sinó perquè quan començava el programa era allò de programa 2025, no, saps què vull dir?
Sí.
I arribava un moment que, clar, després de 13 temporades...
Portes molts, eh? De mils?
Sí. Clar, més de 15.000 programes, és que es diu ràpid. I pesava una mica. I aleshores va ser quan et planteges, no?, de... Ostres, l'Helena comença a ser gran, ostres, no sé si vull fer això tota la vida, arribes a la crisi dels 40, se t'ajunta una mica tot i dius, bueno, què vull fer la resta de la meva vida? I vaig pensar que hi havia molta feina a fer en l'àmbit de la corporativa, perquè com a periodista ho havia patit molt també, de trucar a organismes o a institucions que no tenien en aquell moment tampoc, clar, tot ha anat evolucionant. No hi havia un departament de premsa, o quan hi havia es plantejava més com un filtre que no pas com un canal, que és el que jo sempre he pensat que hauria de ser la comunicació corporativa. No és un canal, s'ha de facilitar la informació, no posar-li límits. És obvi que en l'àmbit de la comunicació corporativa no sempre ho pots explicar tot. Si estàs enmig d'un procés de negociació, de vegades parlar abans d'hora pot ser contraproduent pel bon funcionament de la negociació. Però quan les coses es poden explicar, s'han d'explicar i s'han d'explicar bé, i no pots mentir als periodistes, ni pots esquivar-los, ni pots no contestar les trucades, que és el que a mi m'havia passat com a periodista moltes vegades, no? I aleshores vaig pensar que aquesta podria ser una bona manera de, sense deixar d'estar vinculada al món de la comunicació, però de fer-ho des d'un altre punt de vista. I aleshores, tot i que jo sempre m'havia anat formant, perquè a mi m'agrada, no és una cosa que facis per res més, sinó perquè pel simple plaer d'aprendre jo havia continuat formant-me sempre amb seminaris o amb formacions o amb cursets o el que sigui, però clar, érem molt vinculats a l'àmbit del periodisme. I aleshores vaig dir, home, si vols dedicar-te a la corporativa, home, t'hauries de posar les piles, no? I aleshores va ser quan vaig fer un primer màster en direcció, en comunicació institucional i empresarial, que va ser també una fantàstica experiència a l'autònoma, i vaig fer aquest primer màster, vaig fer un postgrau en xarxes socials, en direcció de xarxes socials, que també doncs, era una manera... També suposo que, i no sé fins a quin punt també és un tema aquest de la percepció femenina, moltes vegades de pensar que allò de la síndrome de la impostora, no? Uh-huh. De que no estaràs prou preparada, que no ho faràs prou bé, que no tens prou coneixements, i sempre tenim aquella sensació de... Igual no ho domines prou. I va començar una època bastant frenètica perquè amb 5 anys em penso que vaig fer 2 postgraus i 2 màsters.
Clar, és que es diu aviat això,
sí,
eh?
No? Sí, va ser una època bastant intensa. Clar, tot això combinant-ho amb la feina, uh-huh. muntar l'empresa i tot plegat, no? Va ser bastant intens. I a partir d'aquí ja vaig començar a tenir els primers clients, després vaig fer ja el salt, quan va acabar la 15a temporada del Ningú és Perfecte, va ser quan 15 era un número rodó, i vaig fer el salt, sí, i vaig fer la locura del siglo, que és muntar-se d'autònoma en aquest país, però bé, sí, estic molt contenta d'haver-ho fet. No acostumo a mirar enrere, tampoc, eh?
Bueno, però a vegades està bé per veure on estàs, no?
Sí, però que està bé, que sí, que estic contenta.
Feia referència a aquest programa, a aquestes 15 temporades a Cadena Pirenaica. En el moment que et van proposar fer el programa, com va reaccionar? T'ho esperaves? Pensaves que...
Quan vaig entrar a Cadena Pirenaica, però no, perquè a mi em van venir a buscar per anar a fer un programa. Uh-huh. Clar, no és que jo estigués treballant allà... Clar, és que hauríem d'anar una mica enrere. Jo ja estava fent un programa a Cadena SER, que es deia S'accepten propostes, i aleshores jo no tenia cap interès, ara podem explicar-ho, no tenia cap interès en canviar de feina, estava bé a la Cadena SER, teníem un equip molt maco amb la Marisol Fuentes i la Pili García, no, estava molt bé jo. El que passa és que és veritat que em van venir a buscar de Cadena Pirenaica i em van fer una proposta, allò que diuen que no la pots rebutjar, no? I em van dir, ja pots fer el programa que vulguis, com vulguis, clar. Això sumat al no t'hi atreves, saps?
Clar, és un vinga, va, clar, dins, no?
Era impossible dir que no. I cap allà que me n'hi vaig anar. Sí, uh-huh. Molt, la veritat és que contenta, però també amb molta responsabilitat, perquè, i potser és part del problema també del desgast, de la ràdio, en aquell moment, sobretot, quan no tens un equip al darrere, que estàs, et sents molt sol, és cada dia... Jo recordo els guions del programa, tenien 25, 30 pàgines cada dia, que sabien, clar, i tot això...
T'ho havies de fer tu sola.
Sí, que després, i això suposo que també t'hi trobes tu, no? Que et diuen, tu treballes a la ràdio, però si només parles, no?
Sí.
I tu penses, ah, sí, però és que això més o menys t'ho prepares, no? Encara que no ho sembli, hi ha una feina al darrere, no només de producció, sinó de guionatge, de preparar les entrevistes, i de responsabilitat, perquè tu saps que la que sonen els pitos, tu entres, estiguis sí, sí. contenta, estiguis trista, estiguis animada, ho tinguis preparat, t'hagi saltat un convidat a l'últim minut, que això també passa, uh-huh. i s'obre l'antena i estàs allà, no? I has de tirar endavant. Al final, jo sempre ho dic, que fer un bon programa de ràdio és molt fàcil. El que és molt difícil és fer-lo cada dia.
Correcte.
Això és el que per mi és el més complicat, perquè és... No hi ha trampes, no pots fer trampes amb això.
Jo sempre ho dic, que quan vaig començar, que a mi em van proposar de fer ràdio en aquesta casa, primer va ser un repte perquè deia jo, a mi la ràdio no m'havia cridat mai l'atenció i ara no me'n mouria, eh? Però no sé si tu també t'hi trobaves de pensar en aquells inicis de dir, a mi no m'està escoltant ningú, per tant, puc patinar les vegades que faci falta.
Ai, això no ho he pensat mai.
No?
No.
Ui, jo estava molt més tranquil·la si pensava que no m'escoltava ningú.
No, ui, no. Perquè jo sóc molt patidora. Igual és això. Clar, jo vaig començar, segurament pel camí invers, jo vaig començar primer fent tele i després fent ràdio. Uh-huh. Amb la qual cosa, a mi al revés, a mi la ràdio sí que és veritat que té aquest punt d'intimitat, de donar-te la sensació que estàs en la intimitat. Però sempre ets molt conscient que hi ha algú al darrere. Igual que quan estàs parlant amb una càmera, que sempre hi ha algú al darrere. Que igual és la teva mare, saps uh-huh. què vull dir? I de vegades ni la teva mare. També és així, eh?
Això t'ha passat, no?
Sí, això és així. Però sempre jo crec que hi ha un tema que és el respecte a l'oient, que, que és molt important i que hi ha una responsabilitat, és com el tema de l'hora, no? Hi ha feines en les que arribar 5 minuts tard
no passa res.
Uh-huh. A la ràdio no pots arribar 5 minuts tard.
No, perquè si no ja ha començat tot.
No, és clar, és que és així. No sé, però jo sempre he tingut molt present el respecte que se li deu a l'oient, i això no vol dir que no hàgim tingut moments complicats. L'altre dia en parlàvem amb el Gavi, justament, a l'Avui serà un bon dia, que fèiem el dia de la ràdio, i rememoràvem alguna vegada que allò que t'agafa un atac de riure espectacular enmig d'un informatiu i no pots controlar-ho, i són coses que passen. Però més enllà d'aquestes anècdotes puntuals, que també ens ho hem passat molt bé fent ràdio, jo crec que és molt important ser molt conscient de que a l'altra banda sempre hi ha algú. Encara que sigui una única persona, és igual.
I tant, al final la importància que té l'altra gent que
t'escolta... O el pobre tècnic o el Thierry de Torn que estigui pendent, no?
També ens ajuden molt, eh? Que, això també és important.
Bàsics. La veritat és que són bàsics.
I tant que sí. Noemí, deixa'm tirar una mica enrere, perquè feia referència al tema del síndrome de la impostora. No sé com has vist tu la teva evolució primera com a periodista i ara dins del món de la comunicació empresarial, la comunicació estratègica, corporativa... Com ha estat la figura de Noemí Rodríguez dins aquest món? És a dir, en un món que realment el periodisme com a tal sempre ha estat molt marcat per les figures masculines. Parlem també de periodisme esportiu, que també ha passat el mateix, però ara a poc a poc ens anem fent un lloc, no? No sé si tu et vas trobar o encara penses que està complicat el tema.
Jo no n'he sigut mai massa conscient d'això. De fet, jo vaig començar fent esports a la Copia Barcelona. Mira, a la ràdio també. I... també és veritat que era l'única dona que hi havia en aquell moment a la ràdio, eh? també s'ha de dir. Però a aquest nivell és veritat que... saps què passa? Que amb aquest tipus de temes la percepció personal mai és la de que et fan de costat. Però després sí que és cert que després no trobes dones al capdavant de mitjans de comunicació. És a dir, que alguna cosa hi ha. No sé si m'explico gaire, eh? Sí que és cert que han canviat moltes coses, és a dir, d'arribar a una roda de premsa i el periodista era el senyor tal i tu ets la nena. Xata, hola, xata, ja heu vingut els de la tele? Bueno, quan anaves amb els de la tele, no? Això t'estic parlant de fa ja uns quants anys. Jo també penso que la percepció en general, no només de la dona, sinó dels mitjans de comunicació, ha anat evolucionant molt. És a dir, jo noto potser més canvi a nivell de la percepció de la professió que no pas del gènere, en aquest cas. I més en el tema del periodisme, en què, és veritat, som majoria dones. Uh-huh. A la facultat, ja a la meva època, érem majoria dones, menys al periodisme esportiu, que érem majoria nois, a les assignatures de periodisme esportiu, i a les de cultura érem majoritàriament noies. Però, en general, el percentatge era lleugerament favorable a les dones i actualment és majoritàriament femení. Per tant, seria lògic que amb el temps també fos majoritàriament femení en tots els extractes, no? Jo crec que aquest és l'objectiu. Hi ha un sostre de vidre. Hi ha un sostre de vidre motivat per molts motius, eh? Des de la predisposició que se suposa que tu pots dedicar a la feina, a les hores que tu li pots dedicar, al moment en què tu estàs en un període fèrtil en el qual es considera que ets potencialment susceptible de quedar-te embarassada i que, per tant, el teu àmbit professional baixarà, en una professió en què, a més, la disponibilitat sovint és molt important. Has d'estar moltes hores treballant en caps de setmana, treballant... no fas un horari de 9 a 5, qui pretengui fer periodisme o dedicar-se a la comunicació, fins i tot la corporativa, perquè hi ha gent que això també ho té mal entès, que pretengui que aquesta és una feina per treballar de 9 a 5, que canviï de feina, si això és important. Que és legítim, que si algú vol treballar de 9 a 5 i poder conciliar... és perfectament legítim, però aquesta no és la seva professió, això està claríssim.
De fet, un dels comentaris que sona a la societat és que la comunicació corporativa no és periodisme. Aquí tu què els hi contestaries?
No és periodisme. No és periodisme. Estoy en el lado oscuro. És així, eh? És una altra... És que, a més, la funció és una altra. Jo crec que la funció és una altra. D'entrada, és a dir, jo entenc que el periodista, la seva obligació és anar a buscar el fons de la qüestió per explicar-la als seus oients, als seus lectors o a qui sigui, del canal a través del qual faci arribar la informació. També és veritat que els periodistes no treballen habitualment, no a Andorra, ni fora d'Andorra, però especialment Andorra és tangible, amb els mitjans que sovint necessitarien per poder fer la seva feina de forma correcta. És a dir, moltes vegades els periodistes no fan de periodistes, i no perquè no vulguin, sinó perquè segurament no compten amb les eines ni tenen els recursos per poder-ho fer.
Quines eines serien aquestes, Noé?
Home, d'entrada, temps. Temps per poder fer el seguiment d'un tema. Poder-se especialitzar. No tenim periodisme especialitzat. Hi ha molt pocs periodistes especialitzats. Tens l'Andrés Luengo fent Cultural Bon Dia. Tens alguns caps de redacció, que aquesta després també és una altra deriva, no? Que sembla que la que tens una mica de càrrec has de dedicar-te necessàriament a fer política, perquè qualsevol altra cosa que facis és com si tingués menys prestigi. Hi ha hagut algun periodista esportiu, potser és on tenim una mica més d'especialització, però poca cosa més. No tens periodistes especialitzats en temes de justícia, per exemple, ni en temes d'empresa, ni en temes de societat. De fet, tu, no sé, i corregeix-me si no és veritat, però és la meva percepció des de l'altra banda. A mi a la roda de premsa, quan muntem una roda de premsa, generalment m'arriben sempre periodistes diferents, i no només per la rotació, que aquest és un altre problema afegit, que hi ha molta rotació de la professió dins del país, sinó perquè a més, doncs, moltes vegades al matí te'n vas a cobrir una roda de premsa d'una para pública, a mig matí te'n vas a fer les cues que s'estan fent a la rotonda perquè hi ha unes obres, a la tarda vas a una exposició de pintura, i a la nit, si hi ha alguna activitat, et toca anar-la a cobrir. Clar, si tu has de fer quatre peces en un dia, i a sobre no tens una especialitat en cap dels temes, perquè si la tinguessis, mira, encara, és impossible que tu tinguis temps de sentar-te per fer telefonades, per fer un seguiment de temes, per agafar qualsevol... És que no és factible, la professió de periodista requereix de temps, requereix de contactes. Tenim una xarxa de periodistes que, per preparats que estiguin, moltes vegades no coneixen prou el país i no saben a qui han de trucar per obtenir la informació que necessiten. Moltes informacions no es contrasten, no dominen prou els temes i, per tant, moltes vegades les informacions surten amb errors perquè no dominen prou el tema com per conèixer realment què és i què no és important, i això des de la corporativa es contrasta. Per tant, és que el periodista no és que no vulgui, és que moltes vegades no pot fer la feina que hauria de fer. La comunicació corporativa és una altra història. La comunicació corporativa, tu treballes per una empresa, treballes per una institució, i la teva feina, i jo almenys ho entenc així, és facilitar que a través de la comunicació puguin aconseguir els objectius que tenen fixats a nivell estratègic. I poden ser objectius més o menys, tots són legítims, més o menys els que siguin, perquè poden ser molt diversos, poden ser des de consolidar prestigi, poden ser de millorar la imatge, poden ser de donar a conèixer els seus productes i serveis, perquè clar, és que estem parlant de comunicació corporativa i aquí podries encabir coses tan diverses com el govern, una perruqueria, m'entens?
Per tant, aquí l'especialització també la pots tenir amb les empreses que tens, però tampoc seria una especialització concreta.
L'acabes tenint. L'acabes tenint.
A partir de les empreses amb les quals treballes, eh?
Clar, l'acabes tenint. I és fàcil que t'acabis especialitzant, tot i la dificultat també del que és el... Estem parlant d'un país petit, amb... Sí que hi ha un fil conductor que és comú per tothom, és a dir, el país és el que és per tothom. Però després és veritat que les empreses poden ser molt diferents, tenir objectius molt diferents i tenir casuístiques molt diferents. I a mi el que més m'agrada segurament de la feina que estic fent ara és que a mi em permet conèixer institucions, empreses, realment per dins, com funcionen, com es mouen, i això també et dona una capacitat d'anàlisi del que t'envolta que difícilment tindries des d'un altre punt de vista. I això, per mi, això ja és un tema del que guanyo jo a nivell personal, eh? És molt, molt enriquidor. Però, clar, no tenen res a veure una feina i l'altra.
Noi, quins objectius et marques a partir d'ara, en el teu dia a dia, amb Glob de Blau?
Home, sóc autònoma, sobreviure, no, i no agafar cap baixa. bàsicament aquestes. Jo, per mi, a nivell d'empresa, una de les coses que més contenta ens fa, parlo en plural perquè incloc a la Vivi, perquè amb això crec que estem d'acord, el que més contentes ens fa és mantenir els clients, és a dir, persones que, o empreses o institucions que et contacten per una cosa de vegades puntual, per organitzar un esdeveniment, per coses que tenen, clar, després tens clients de llarg recorregut, que estàs com fixa, no?, entre cometes, i d'altres que són puntualment, doncs, per feines, per projectes, no? Però a mi m'agrada molt veure, i per mi l'èxit és quan persones o clients que ens han contactat per projectes concrets, quan tornen a tenir un projecte ens tornen a trucar. O persones amb les que comences una relació professional i que es mantenen i es perllonguen amb el temps. Això per mi és que al final és la manera més directa de dir-te estem contents amb la teva feina, que al final és això, no? Uh-huh. Que estan satisfets. Per mi és el més important continuar en aquesta línia i poder anar amb els anys sí, consolidant tota la feina que estem fent, que és veritat, treballem moltes, moltes hores.
Noé, ens queda un minutet i mig.
Ja.
Sí, passa molt ràpid, ja ho saps tu, que sí, a més has estat molt de temps aquí ja davant dels micros.
Xerro molt.
El que mai et vaig dir, un llibre que vas publicar l'any 2023, tindrem alguna altra novetat editorial per part de Noé Rodríguez?
Si tinc temps de fer-la, sí. La veritat, estic treballant-hi. La veritat és que ja estic treballant no tan ràpid ni tan intensament com m'agradaria, també és veritat, però sí, hi ha alguna cosa allà. Sí, hi ha un projecte molt bonic entre mans, però que no li puc, és veritat, en aquests moments no li puc dedicar el temps que es mereix.
Estarem pendents a veure què passa amb aquest projecte.
Falten dies, malauradament falten dies, però sí, estic allà.
I tant que sí. I per últim, Noé, algun consell que puguis donar a aquesta gent que ens estigui escoltant, nois, noies que es vulguin dedicar al món de la comunicació, tal
no
com
feu,
has fet
no
tu?
No ho feu, no ho feu. No és una... No, a veure...
Noé, que després s'ho creuen, això. No. O sigui, que segueixen les coses que diem a la ràdio moltes vegades, les segueixen fil per randa,
A mi ningú em fa cas, o sigui, que puc dir-ho. Però, és a dir, fes-ho si realment... tens clar què és el que vols, és a dir, no tenir horaris, treballar amb estrès, treballar amb, no sempre amb les millors condicions, és la professió dels... Clar, jo encara parlo de llicenciatures, però és segurament la llicenciatura més mal pagada. Uh-huh. És a dir, no ho facis per diners, no ho facis per prestigi, no ho facis per horaris, fes-ho només perquè t'agrada, perquè és que és l'única manera de... Ara, si t'agrada, t'ho passaràs molt bé, però... Però no és una professió fàcil, jo crec, avui.
I parlem, per últim, Noé, perquè ara més ho has dit, el tema del prestigi, els egos en aquest món del periodisme, com els veus a dia d'avui?
Bé, com en totes les feines. Jo crec que sempre... Sí que és veritat que, especialment en els mitjans de comunicació, perquè és veritat que la corporativa, justament la discreció i ser una mica invisible és molt important. En els mitjans de comunicació i més en ràdio i televisió és quan és més visible perquè tens una certa projecció pública. I és inevitable, però també és veritat que tampoc és del tot dolent, i ara semblarà estrany el que dic, perquè posar-te davant cada dia d'un micròfon o també estàs molt convençut del que fas o t'ho creus una mica o no t'hi posaries moltes vegades.
Totalment d'acord.
Això és com pujar-se en un escenari. No dic que tu hagis de tenir una mica cregut, has de treballar
pànic
molt.
Escènic, Pànic escènic, abans d'entrar...
Però quan et diuen dos, un dins, aquell moment...
És de tensió total,
Sí.
Doncs Noé, ho deixem aquí.
Ai, perquè tu vols, jo encantada.
No, perquè jo vull no, perquè se m'acaba el temps, perquè si no estaríem aquí 3 hores i jo ja ho saps que estaríem aquí parlant d'aquest tema que crec que a les dues ens apassiona molt. I res, donar-te les gràcies una vegada més per venir. Estarem molt pendents d'aquesta novetat editorial que queden dies, ens deies,
Però molts dies,
estarem pendents igual i ens aprofitarem per llegir-la igualment i per seguir la feina que feu al Grup de Blau, que crec que feu molt bona feina. També una abraçada per la Vivi, que des d'aquí li enviem un fort petonàs.
Aquí estem perquè us faci falta.
Noé, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, Anna.